La mañana.
COPE Intercomarcas.
Estar informado.
Buenos días, saludos desde COPE Intercomarcas en el 93.7 FM. Iniciamos la mañana en este jueves 25 de abril y sin más preámbulos vamos a hablar con Pepe Sánchez. Hoy vamos a continuar haciendo ese recorrido por las diferentes ermitas de Xàtiva. Comenzamos ya, hablamos con Pepe Sánchez. Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buen día a todos y a todos. Muy bien, así contento de estar en vosotros un otro día.
Y continúen hablando de las ermites que nos dejaron la semana pasada.
Hoy no les acaben ya, sí. Porque como van a decir en otras ocasiones anteriores, la ciudad de Xàtiva tenía muchas ermites. Al llarg de la historia se han construido muchas, algunas es trobem en peu encara y otras están enderrocades o han desaparecido totalmente. Con la de les Santes, per exemple, que no existís. Però n'hi ha altres que queden pues, algun muret, algunes deixalles, algunes restes, i que puguem apreciar de lo que fora en altres temps.
Clar.
A banda de que este poden agarrar també les fotografies antigues i veure-les quan estaven en el seu esplendor, quan estaven senceres, no? En teulà i tot. Però el primer que cau en un edifici solen ser les teulades, en un edifici vell. Suportar l'aigua, el vent, el pas del temps, si no se té un manteniment, pues el tira a terra. I això és el que li ha passat a l'ermita que tinguem en el camí de Sant Antoni. Camí de Sant Antoni, en la part est de la ciutat, una ermita que pertany a la parròquia de Sant Pere, igual que pertanyia a la de Sant Pere el Puig, l'ermita del Puig, però ara ja és de propietat institucional, diguem-ne, de l'Ajuntament. Les van traspassar les dos en un acte entre el retorn de Sant Pere en nom de l'arzobispat, que era el titular d'estos edificis, d'estos béns immobles, que es concediuen exactament, i les va traspassar perquè realment, quan estaven en desús durant tants anys i en molt mal estat, pues a veure si se podia fer alguna cosa en ells. En l'ermita del Puig, efectivament, està totalment restaurada. Però què li passa a l'ermita de Sant Antoni? Pues ahí la tinguem, que no queda pràcticament res. Està ahí al bord del camí, molt proper de la caseta de cloració de l'aigua potable que entra a Xàtiva, que ve de Bellús, i bueno, pues ahí està. En el seu moment tenia molt d'esplendor. Ixa ermita és de 1654, o sigui que no té ni un dia ni dos. Era una ermita dedicada a Sant Antoni de Pàdua. Uh-huh. Sant Antoni de Pàdua és el 13 de juny.
Sí.
Però la ignorància, antigament la gent no tenia estudis, majorment eren llauradors, no anaven a escola, i estem parlant de 1654, que han passat uns quants segles, no? La gent va començar a creure que aquella església estava dedicada a Sant Antoni el del Porquet, o Sant Antoni Abat, el patró de Canals, el de la Foguera, que és el 17 de gener. Bueno, pues en Ixes estaven que quan venia Sant Antoni, allí en el camí de Sant Antoni, propet d'eixa ermita, se celebrava un porrat. El porrat de Torrent, per exemple, que és l'únic que mos queda, el torrent de Fenollet, allà junta Roglà i Llanera, és l'únic porrat que mos queda així en la comarca de la Costera, en la Ribera, en què està, per exemple, el de Manuel, o el de un altre al costat del Xemesí, de més. Però així només queda que hi hagi porrat. I així se celebrava un porrat quan venia Sant Antoni, a meitat del mes de gener, el dia 17 i els dies anteriors, i era un porrat famós, perquè venia gent de tota la comarca a veure el porrat i a comprar fruits secs, que és l'origen del porrat. Clar que el porrat, el seu origen més antic, és que se dedicava a vendre llavors, a vendre els aperos, les coses que feien falta per a llaurar i ficar en marxa ja tota la terra de cara a que produïra els seus fruits, de cara a la primavera, que és quan se sembrava, el bon temps després de l'hivern, i havia que preparar les cases. Per això, en gener, estava dels porrats de gener, Sant Antoni és el primer. Era un refrán que dia aixina. Bueno, pues, este porrat va ser molt famós, està reflexat en els llibres, bueno, en els periòdics de l'època, venia gent de tota la comarca, com he dit abans. I què més se feia allí? Pues, este dia de Sant Antoni, que era el dia dels animalers, se beneïen els animals a la porta de l'ermita de Sant Antoni, sobretot els cavalls, les seques, els burros, tots aquests animals eren necessaris per a treballar el camp i per a traslladar a les persones, fer el transport de materials i de persones entre llocs, entre ciutats, no? O per anar al camp, a llaurar, tal. No n'hi havia motor, el motor antigament, 1600 i pico, no existia, se va inventar en la revolució industrial. Bueno, pues l'animal era el necessari, totes les cases tenien un animal en la quadra, un cavall, un burret o un algo para poder fer aquestes faenes. Per lo tant, a l'animal es el cuidava molt en aquest sentit. I quan venia Sant Antoni, pues hi havia que beneir-lo perquè la divinitat del cel el protegira allò que era una font d'economia per a mantindre l'hogar, no? La llar. La qüestió és que ahí se beneïen i ahí se feien unes carreres de joies, que el nom joio, carreres de joies són carreres de cavalls. Muntatge a pèl, sense cadira de muntar, no com els vaqueros de l'oeste ni Curro Jiménez, que tenia una caïra, no? Se li tira una manteta damunt del llom i se li puja damunt. Això és una carrera de joies. I en els cavalls més saludables de l'època se feien carreres allí en el camí Sant Antoni, se donaven premis als guanyadors. Això, pues, hasta els anys 50 s'ha celebrat. 1950, estic parlant del segle passat. I així és com tirava avant l'assumpte en aquesta ermita, que va tindre la seva importància i va tindre el seu prestigi durant molt de temps. I avui, lamentablement, la tinguem ahir derruïda. N'hi ha veus, sobretot en les xarxes socials, que estan reclamant que li donen la mateixa atenció que li han donat a Santa Anna i al Puig, i que la restauren. Però realment Santa Anna i el Puig estaven igual que esta, igual. O sea, no quedava res i ara estan ahí. Pues en esta igualment, no queda res, però està ahí, estan les cimentacions, queda un arquet, en fi, pues ahí en el camí Sant Antoni està. El camí Sant Antoni era un lloc en què es va utilitzar inclús fins als anys 50, 40-50, damunt de la Guerra Civil i després un poc, com a zona de passeig. La gent així a passejar, sobretot en les Catalinetes, en Pasqua s'anava allí, era un lloc agradable, fresquet, per a tindre. De fet, hi ha uns banquells de pedra, que són mil·lenaris, bueno, centenaris, vull dir, que fa moltíssims anys que estan allí, i que algun dia contarem el crim que se va cometre en el segon banquet del camí de Sant Antoni, que fa 110 anys d'això, d'aquell crim famós. Bé, pues això en respecte a la ermita de Sant Antoni, que considera que, bueno, pues això, que ha tingut la seva importància en el seu temps. Després n'hi ha una altra ermita dins del castell mateixa, que és la que va albergar els, perquè allí no estan ara mateixa, les restes del conde d'Urgell, el castell major, el castell de la dreta, pues a meitat camí d'entre la plaça d'armes, que és on està el restaurant, i la cúspide de dalt, allí n'hi ha una capella, una ermiteta, esta ermiteta dedicada a Santa Maria també. I més pa cavalls, junta on se celebren les nits al castell, en l'escalinata on antigament estaven els canons i que avui és el pati de butaques de les nits al castell, allí n'hi ha una altra ermiteta, però esta és més moderna. Eixa es dedica a Sant Jordi i la va construir a Gregorio Molina en el seu moment quan va comprar el castell. Gregorio Molina va comprar en els anys 40 el castell a Bernardo Gómez Igual, que era un industrial de València que havia adquirit el castell a la vegada de la família Cases Noves, d'un antecedent de Manolo Cases Noves, que va ser alcalde d'Aixat i va, l'home ja ha faltat, no? El primer alcalde en la democràcia. Bueno, pues este home, Gregorio Molina, va manar construir en devoció que li tenia a Sant Jordi, perquè ell és de Banyeres i Sant Jordi és el patró de Banyeres, igual que ho és d'Alcoi, pues li va dedicar esta ermiteta que la trobem allí i és molt moderna, això és més moderna i tal, respecte de l'altra on està en les restes del conde d'Urgell, que és molt més antiga, evidentment. Després tinguem dos ermitetes en la cúspide en la cúspide de la muntanya, d'una muntanya, la muntanya del Calvari Alt, Calvari Alt, que se va restaurar gràcies a la iniciativa d'un senyor que li diuen Pepe Mateu, i se va empenyar en l'home en restaurar-la, perquè jo estava un poquet abandonat també, i igual que va restaurar totes les estacions, totes les capelletes que n'hi ha en el Via Crucis per a pujar fins a la cúspide del Calvari Alt, pues aquella ermiteta està restaurada, va ser habitat per monges en una època, eh? I va estar, inclús en els anys 70 va haver ahí intent de que alguna persona se mantinguera, però al final, segons que la soledat, això no li agrada a ningú, i se va abandonar el tema. Bueno, pues ixa ermiteta del Calvari Alt, ahí la tinguem també, que és on se fa el Via Crucis en Setmana Santa, i se fa fins allí dalt. I després tinguem una altra ermiteta en el, molt xicotiu, en el Calvari Baixet. El Calvari Baixet està situat en el camí La Bola, junt a lo que era l'asilo de Sant Antoni, junt a, bueno, pues, el carrer Caputxins, no? El carrer Caputxins, i a continuació vindria el carrer La Bola. Pues ahí està l'entrada. Quan se va ampliar l'asilo, l'asilo que avui ja no funciona, deixativa, se'n van anar les monxetes, pues, li van minxar un bon tros al Calvari Baixet. Actualment el Calvari Baixet depèn de la parròquia de los Santos Juanes, que és la parròquia més pròxima, que està allà baix en la plaça del Raval, no? En la zona del Raval. Bueno, pues este Calvari Baixet també el tinguem abandonat, me referir, està ahí, però és una xollo i no li donem la importància que té. I després n'hi ha dos cosetes més per a citar, que és en la penya de Sant Didac, de Sant Diego, terme de Novelè, allí dalt n'hi ha una ermiteta xicoteta, a pegar a la paret, en un pouet i tot, que replega en l'aigua que ploïa i tal. Però això és antiquíssima i queda no res d'ella. Després van fer una caseta ahí d'un senyor que vivia ell i la família i demés. Ara està deshabitat i en runes. I després, la més moderna de les ermites, la última que puguem contar en esta sèrie que hem iniciat, és la ermita de Biscert. Se va construir en els anys 60. Com a necessitat d'atendre religiosament les celebracions eucarístiques de diumenge, sobretot, de festius, de la gent que cada vegada pujava més a Biscert i demandava això, i entonces, en lloc d'abaixar-se'n cap a baix, que avui les carreteres i els cotxes van molt veloços, van molt ràpid, vull dir, pues, se va decidir de construir allí una ermiteta, i ahí la tinguem en estiu, sobretot, sobre les 9 i mitja de la nit té lloc els dissabtes la missa per a tots els que habiten Biscert, que cada vegada en són més, perquè n'hi ha gent que ja no té la segona residència en Biscert, sinó la primera. I allí acabem el cicle de les ermites de Xàtiva.
Com sempre, Pepe, moltes gràcies. Hasta la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.